a Cueto voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a Cueto voy para Mayarí.
D'ençà que vam saber la mort de Fidel Castro, us hem parlat molt de Cuba, us hem parlat de l'illa, dels efectes que té un lideratge de tants i tants anys, però persones que el coneixen bé, que l'han tractat, que l'han investigat a fons, doncs ens ajuden a entendre el que deixa Castro, no només allà, sinó arreu. I una persona que va tenir la voluntat de tenir una mirada europea sobre la biografia de Fidel Castro és el periodista alemany Volker Schierka, autor del llibre Fidel, la biografia definitiva del líder cubano, que ens atén avui perquè ell va pensar, sempre es parla de Fidel des de l'òptica de Llatinoamèrica, però potser que algun dia ens fixem en el que aquest home ha influït en la política d'arreu d'Europa. Volker Schierka, buenos días.
Buenos días.
Porque una perspectiva europea, ¿qué nos dice de Fidel? El impacto de Fidel en Europa y en el mundo.
Bueno, Fidel era una personalidad, un hombre político, uno de los hombres políticos más importantes en la segunda parte del siglo XX. Su importancia ha sido muy influido, o una de las razones por qué era tiene una importancia tan grande. Han sido los Estados Unidos que sí. Han luchado en contra de Fidel Castro, sí. Y su régimen por todo el tiempo en que él era en poder. Pero para la izquierda en Europa, él era muy importante porque él estableció una de las pocas revoluciones exitosas instalado un sistema social y educacional en su país que es todavía hasta hoy es un ejemplo para al menos el tercer mundo. Uh-huh. Y además el grado de alfabetización en Cuba es excepcional, pero en estos tiempos ha perdido el sistema mucho.
Usted publicó este libro en el 2002, esta biografía. Ahora debería añadir estos 14 años, 10 de los cuales no ha gobernado Fidel, pero en esta biografía, entre otras cosas, dice, no era especialmente comunista Fidel Castro. Usted vivió la visita del Papa en el 1998 en Cuba. ¿Fue una oportunidad perdida para empezar a abrirse al mundo aquella visita? Sí, perdió una oportunidad a partir del 98, Fidel.
Creo que él nunca ha hecho cambiar su sistema político. Porque si él, que era convencido en total de su régimen, de su línea, habría sido como un traidor de sí. su propio curso. Yo creo que un cambio en Cuba habría sido muy difícil porque va a ser difícil hoy también porque uh-huh. un cambio muy muy radical podría causar un caos. Entonces, las reformas que ya han sido instaladas por su hermano Raúl, sí. Tienen que
desarrollarse.
Ser instalado muy lento para que todo el pueblo puede asimilarse con ellos.
Volker Schierka, muchas gracias por atendernos esta mañana. Supongo que ahora se planteará continuar la biografía o hacer una segunda parte o no.
¿Cómo? Una, continuidad de la biografía, renovarlo.
Renovarla, sí.
Sí, sí. Bueno, vamos a ver que los publishers, las casas publicaciones sí. van a decir. O quizás hay que esperar un poco más hasta Raúl Castro va quitado su cargo,
sí.
Que va a ser en dos en el año 18.
Sí.
Y vamos a ver qué son los heredores.
Los herederos. Muchas gracias por el esfuerzo de hablar en castellano. Muchas gracias.
Sí, muchas gracias.
Que vaya muy bien.
Hasta luego.
Exacto de Chewam, donde están los de la nueva generación. Son y mira, ponte en el fuego de la acción. Con presión de la lírica, mística, sí chica. La rumba ha comenzado con Anga, Franco Pro, el negro Yoruba, hijo de Guá, Candela. Escucha cómo suena, no hay más nada. Sonido fuerte, diente y pegajoso.
¿Com era realment Fidel Castro? Una persona que el va conèixer i va passar bastantes hores amb ell està aquí al meu costat, en Jaume Roures, com sabeu, empresari i productor cinematogràfic que va produir, entre moltes altres pel·lícules, Comandante d'Oliver Stone. Va convèncer Fidel Castro per fer aquest retrat intimista de Fidel i avui ens acompanya. Jaume Roures, bon dia.
Hola, bon dia.
6 hores amb Fidel Castro, home, no és com... És bastant més interessant que aguantar-li un discurs, no? Vas
no,
estar per convèncer-lo de...
Els discursos són els de 6 hores. No, vam estar una mica més que això, gairebé 6 dies.
Per què resistia? Per què resistia a voler fer una pel·lícula? O no us hi va posar problemes?
No. Jo crec que realment no s'hi resistia. El tema era trobar la persona que simbolitzés una mica el tipus de pel·lícula, i per això l'Oliver Stone era una condició, no vull dir sine qua non, però una condició important per tirar endavant el projecte aquell.
Comandante, es va saber després que HBO, que és qui havia comprat els drets, va intentar censurar-vos, va dir, escolta, això dona un retrat massa idíl·lic del que és Fidel Castro. Quina és la veritat i la mentida de tot això?
No, aquesta és la veritat, sí, però la pel·lícula no la vaig tocar i es va quedar tal qual. Després l'Oliver, pel seu compte, va fer una versió bis, que és l'única que s'ha difós als Estats Units. Vull dir, Comandante no s'ha difós mai als Estats Units.
Es va poder veure a la Sexta aquest dissabte a la nit una altra vegada. El retrat de Comandante és un retrat que fa justícia en el règim, considera Jaume Roures, o vist el que has vist després, hi ha una part d'aquest règim de Fidel Castro, de repressió, de falta de llibertat, que ell no ha acabat d'assumir mai, no? Perquè quan li pregunteu directament per això, ell tira pilotes fora.
Bé, és que jo podríem discutir hores, no? Sobre Cuba, sobre la visió parcial que tenim, sobre quines són les coses importants i els fets de la revolució cubana, no? O ens podem quedar amb la imatge esbiaixada des del meu punt de vista de la teòrica repressió i totes aquestes coses. Jo crec que la política i la democràcia es mereixen per la defensa d'això que se'n diu l'interès general, és a dir, l'interès i el benestar de les persones, i si comparem els ràtios de Cuba amb qualsevol país d'Amèrica Llatina, que són els que realment hem de comparar, doncs està molt per sobre. I si anem una mica més enllà, encara podríem dir que ràtios sobre salut, educació, etc., estan no només per sobre dels d'Amèrica Llatina, sinó per sobre dels espanyols, sobre l'erradicació de la pobresa, sobre l'erradicació de l'analfabetisme, etc. El que passa que, en general, sembla que és més còmode anar posant l'accent sobre si hi ha llibertat d'expressió o coses similars, no? Que també les podríem comparar amb aquí, per no anar tan lluny, si volem, no?
Sempre serà un blanc i negre, perquè ho fem amb tot, suposo, no? En el cas del repàs a Fidel Castro, sempre hi haurà qui el continuarà titllant de dictador i sempre hi haurà qui estarà posant en valor tot això que dius, i una cosa no nega l'altra.
Bé, nosaltres hem viscut una dictadura aquí, no? Llavors podem tenir paràmetres per mesurar el que és realment una dictadura i el que no ho és. No hi ha una dictadura que duri més de 50 anys com la suposada dictadura del Fidel a Cuba, no? Perquè la gent no suporta les dictadures durant tant de temps.
Nosaltres
i menys
el
segle XX i el segle XXI. 57 anys? No.
Però no, bueno, no, 40, no. Que déu-n'hi-do. 40, que déu-n'hi-do.
Bueno, sí, però hi havia gent al carrer, hi havia trets, hi havia morts, hi havia tortures, hi havia tot això, no? Desenes de milers de persones a la presó, processades, etc, no? I això no passa a Cuba, malgrat el que es digui. I si hagués passat a l'escala que es diu que passa, doncs no hagués aguantat ni el Fidel ni ningú 50 anys. Això són lleis de la història, eh? No són excepcions cubanes.
Per què Fidel Castro va triar Raúl Castro per succeir-lo i no Carlos Laje, per exemple, el vicepresident del Consell d'Estat, o una figura que no el relacionés directament amb la família? Per què?
Bueno, jo suposo que per un tema de confiança al Carlos Laje, que a més el coneixia bastant, doncs, en el seu moment, això sí que són coses a comentar, va caure en desgràcia, segurament, no tant per orientacions polítiques, sinó per altres consideracions que a llocs com aquests són més o menys importants, no? Jo és que el Raúl, no, la veritat, no l'he conegut mai. Jo coneixia el Fidel d'abans i de durant.
Quan el vas conèixer, el Fidel Castro?
No sé, als anys 80. Jo vaig viure per la zona finals dels 70, començaments dels 80, i el vaig continuar veient després de la pel·lícula. I t'ensenyava plaques solars i et parlava d'ecologia i coses d'aquestes. No, bueno, poden sonar divertides, però en aquells temps, doncs, d'alguna manera, ningú en parlava d'això, no? Ningú les instal·lava tampoc.
M'he despistat
amb el tema del Raúl i el Carlos Laje. Bueno, jo crec que el pes dels històrics de la revolució s'ha posat en general per davant de, diguem-ne, de les capes més joves o que no van protagonitzar o que no van viure la revolució directament del 59. Potser això és un error o potser no.
Jaume Roures, deies que havies conegut Fidel als anys 70-80 i després l'has anat tractant tot aquest temps. Per tant, l'has vist evolucionar. L'has vist perdre coherència o no?
Home, jo crec que un dels trets característics del Fidel, sobretot, és la seva curiositat més que una altra cosa. Vull dir que quan parlava amb tercers, per entendre'ns, preguntava més que explicava. Després, lògicament, discutint sobre el que passés al món podia estar hores i hores, però això ho ha escrit, això ho ha explicat, vull dir que té un... té bibliografia extensa per veure la seva evolució, que evidentment ha existit com bueno, no faltaria més, no? Si no, no serien persones, si no evolucionéssim.
Dèiem que la importància i el fet de Donald Trump, em sembla que dissabte feia aquell tuit dient ha mort, ben bé no ha mort, perquè l'impacte que la mort de Fidel Castro té sobretot a la lectura de les esquerres arreu del món és la prova de que no mor, no?, la seva revolució.
Bueno, és que hi ha dues fases, diguem-ne. Ell, de fet, portava 10 anys fora de les responsabilitats directes, no? I aquesta transició que de la que tothom parla ja es va començar a fer ja fa molt temps, quan ell, diguem-ne, va quedar pràcticament fora de circulació. Però abans he sentit que ho deies, però és una portada que a mi em va xocar, no? Que deia allò que se acabó el siglo XX perquè se ha muerto Fidel. Bueno, el segle XX es va acabar fa 16 anys i més que Fidel com a tal, jo crec que la revolució cubana és la qüestió a reivindicar. Després hi ha personatges que juguen un paper determinant, important, o el que es vulgui, no? Diguem-ne, hi ha el Brasil de Lula, hi ha la Cuba de Fidel, hi ha molts exemples d'aquesta dimensió que tenen repercussió a dintre i a fora. I jo crec que el que li dona perspectiva històrica no és només el que va fer als anys 50 i després en la Revolució, sinó la capacitat de resistir el boicot americà, que la gent no es pot imaginar el que és això, no? I jo, per casualitat, estava a Cuba el dia que es va fer pública, doncs, el començament de les negociacions, i l'alegria de la gent no era perquè creguessin que ara podrien disfrutar de coses que malauradament no tenen. Jo crec que l'alegria fonamental de la gent és perquè després de 50 anys havien guanyat, no? I això forma part, ja que coneixen també els cubans i el seu orgull i la seva dignitat.
Què creus que passarà ara amb aquesta etapa on Donald Trump, evidentment, té perspectiva molt diferent de la que té Obama en relació al camí que havia començat a fer amb Raúl Castro?
Bueno, és que jo crec que el Trump és una incògnita no només respecte a Cuba, sinó respecte a 50.000 coses, perquè el que no té és ni nord ni sud, no? Home, no crec que porti... que segueixi l'orientació d'Obama, però això es veurà aviat. És a dir, ara es pot anar des de Miami a l'Havana amb avió, hi ha molts turistes americans que descobreixen Cuba per primera vegada, malgrat que està a poc més de 100 quilòmetres. Si hi ha mesures radicals, les veurem molt aviat, no? Mes de febrer, a finals de gener.
Jaume Roures, ara deies, segurament no s'entén Fidel, no s'entén Llatinoamèrica, no s'entén el que ha passat amb el Brasil de Lula, amb Venezuela, amb Bolívia, amb tants altres països, i segurament els moviments que hi ha hagut al sud del Mediterrani, i per tant la influència de tots aquests moviments d'esquerres i la lluita per contra la desigualtat i per una justícia social, paral·lelament amb moviments populistes d'extrema dreta a Europa que estan avançant dia rere dia, no? Aquesta setmana eleccions a Àustria que poden acabar amb un president d'extrema dreta, precisament, o Renzi amb problemes a Itàlia. Ara sentíem François Fillon per plantar-li cara a Marine Le Pen radicalitzant els plantejaments de dreta, o Nigel Farage a Regne Unit. Aquests dos pols, aquestes dues tendències, una tindrà tendència precisament a xafar l'altra. Qui pot guanyar aquí?
El problema és que jo crec que són problemes diferents, no? El problema a Europa és que Europa ja ha deixat d'existir. La idea, l'orientació, la lluita per Europa, doncs no sé si fa 5, 10 o 15 anys, segurament quan es va començar a discutir aquella Constitució que va acabar en un no-res, no? I on els drets socials doncs ja no estaven contemplats. Dos, els polítics europeus de qualsevol país europeu jo crec que estan rebent doncs una mica el que s'han merescut o el que s'han buscat, no? Perquè no, diguem-ne, no han respost a les esperances de la gent abans de la crisi i davant de la crisi. Per tant, no és estrany aquesta reacció. Una altra cosa és que no hi hagin alternatives, diguem-ne, més progressistes o més innovadores, doncs en la mesura, sobretot, que els partits socialistes han anat acompanyant aquest procés i molts països han estat a l'avantguarda de les retallades dels drets, de les llibertats i d'això que se'n diu l'estat del benestar, no? I aquí s'ha de reconstruir una cosa nova. Però tampoc crec que aquests populismes de dreta, si és que és una bona definició, vagin a guanyar llocs importants.
Estàs segur? Sí?
Bueno, no crec que guanyin a França, no crec que guanyin al Regne Unit, no sé el que pot passar a Àustria, que és un país, diguem-ne, especial, històricament parlant, no? El Renzi té problemes, però perquè Itàlia ha tingut problemes des que es va acabar la Segona Guerra Mundial d'inestabilitat, no? Llavors no... Vull dir, no està cercat pels populisme. El populisme era el Berlusconi, que per sort doncs, està fora de joc, però la diferència entre el Berlusconi i el Trump és que la capacitat de matar que té el Trump no la tenia el Berlusconi, sí. Però al final són dos tipus fets de la mateixa pasta i amb la mateixa, no vull dir orientació política, perquè orientació política, més enllà dels seus interessos personals, no crec que en tinguin massa cap dels dos. No? El Berlusconi ho va demostrar i amb el Trump jo crec que ho veurem bastant ràpidament.
Jaume Roura, se'n va als funerals de Fidel o no?
No, me'n vaig d'aquí 10 dies cap allà, però un viatge que estava previst, perquè hi ha el Festival de l'Havana, fan un homenatge al Julio García Espinosa, que era el director històric de l'Escola de Cine i un gran amic meu, i amb el qual veiem el Fidel els últims temps, i malauradament es va morir fa 6 mesos, no, el mes d'abril. I ara li fan un homenatge al festival, i nosaltres portem una pel·lícula i segurament obrirem una oficina a l'Havana de Mediapro.
Obriu oficina de l'Havana Mediapro?
Espero confirmar-ho quan torni d'allà, però aquesta és una de les intencions del viatge, sí.
Doncs, si és així, felicitats. Que vagi molt bé. Moltes gràcies, Jaume Roures, per ser avui aquí.